Aquest dilluns 14 de setembre ha donat el tret de sortida al nou curs escolar 2020-2021, un curs atípic marcat per la incertesa i per tots els esforços que els centres educatius han hagut de fer per adaptar-se a les mesures de prevenció i seguretat en el context de la pandèmia de la Covid-19. Els centres educatius que han estat treballant intensament al llarg d'aquests últims mesos per establir els protocols d'actuació interns. Avui volem oferir un programa especial amb entrevistes als directors i directores dels centres educatius i també amb la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí per tal de conèixer com afronten aquest retorn a l'escola. Anem en primer lloc a l'escola mossèn Ramon Bergadà. Ens acompanya el seu director, el Fernando Martos, a qui saludem. Fernando Martos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I gràcies per acompanyar-nos, Fernando, en aquest inici de curs, com dèiem, aquest curs atípic, aquest curs que genera tants interrogants, tanta incertesa i que doncs, suposa el retorn a l'activitat del centre després de molts mesos de no retrobar-vos amb els alumnes, Fernando.
Pues sí, la veritat és que és un retorn que desitjat per tot el col·lectiu de professorat, d'atenció educativa, però que a la vegada, com molt bé has dit tu, és excepcional, no? Aquesta situació que ens ha tocat viure doncs, es marca una mica aquesta excepcionalitat que en moltes ocasions seria un retorn no desitjat amb il·lusió dels alumnes, doncs sabem que hi ha moltes famílies que tenen un alt component de preocupació, d'incertesa, no? I això doncs, ens toca doncs, treballar una mica en aquesta línia.
Seran uns primers dies de curs, com dèiem, on la gent s'haurà d'adaptar a aquestes circumstàncies tan excepcionals, on, com dèiem, tots els centres heu estat treballant molt intensament al llarg d'aquests últims mesos per elaborar aquest protocol, seguint una mica les directrius del Departament d'Educació. Això també una dificultat afegida, no? Perquè doncs les coses i aquestes directrius han anat canviant d'alguna manera o altra també en funció que anàvem passant les setmanes i també anàvem coneixent aquestes noves dades i aquests nous rebrots.
Sí, la veritat és que sí, perquè l'evolució de la pandèmia ens fa que el que preparem i planifiquem per avui és possible que d'aquí un parell de dies o tres doncs, tinguem que modificar-ho perquè la situació ha canviat, no? Tant a positiu com a negatiu. Evidentment, doncs, no tenim el coneixement ni la capacitat de planificació a llarg termini perquè aquesta pandèmia ens està obligant doncs, a anar fent alteracions del nostre pla d'organització pràcticament a diari. El que sí que des del centre hem prioritzat en aquesta documentació elaborada doncs, ha sigut basant-nos en tres eixos que serien una mica la línia bàsica de treball, que seria el primer seria la seguretat, aquestes tres S's que ens hem marcat, no? La primera seria la seguretat. Tot el que hem dissenyat està basat en intentar assegurar al màxim la seguretat dels alumnes dins de l'edifici. Evidentment, doncs, la garantia o el risc zero no el tenim ni fora ni dins de la instal·lació, però hem intentat, en la mesura de lo possible, doncs, tenir aquesta certesa de seguretat mentre els alumnes estiguin a l'escola. La segona S seria una mica el seguiment acadèmic i emocional de l'alumnat. Ha patit molt, sobretot s'han generat moltes diferències entre el col·lectiu de l'escola i per això doncs, en el nostre disseny està una mica l'adaptació dels continguts a treballar com l'acompanyament emocional perquè hi ha moltes famílies, molts nens que ho necessiten i que és una demanda, no? I aquesta tercera S del nostre pla d'organització doncs, seria la socialització. La socialització és un component educatiu molt important, que a vegades és un eix transversal, que no passa o no li donem tanta importància perquè no té una referència avaluativa de qualificació, però la socialització és una de les coses que nosaltres intentarem en la mesura de lo possible dins de l'elaboració de grups estables de cada classe doncs, que es pugui produir.
Tot això, aquest pla organitzatiu es tradueix també en una sèrie de mesures, evidentment, doncs, on aquestes mesures d'higiene i seguretat que s'estableixen per part de les autoritats sanitàries i que evidentment també doncs, s'hauran de complir. També, Fernando, hi ha hagut un treball intens en col·laboració amb l'Ajuntament no?, per regular el que són els accessos i les entrades i sortides al centre.
A partir d'aquesta línia de treball que t'he dit, aquesta línia bàsica de treball, doncs aquí ja introduint els components i les mesures de seguretat una mica que des del centre hem dissenyat. com molt bé el dius, doncs, enguany doncs, tindrem unes entrades que seran esglaonades. Això vol dir que els alumnes, en funció del grup en el que es trobin, doncs, pot ser que entrin a les 8:50, a les 9 o a les 9:10. Hem deixat aquests 10 minuts d'interval perquè no se produeixin aglomeracions a les entrades. Fins a dia d'avui disposem de dues entrades perquè el centre també està afectat, com vau comunicar i vau informar a vosaltres fa recentment, doncs és un procés d'obres i, per tant, es preveu que fins a final del mes de setembre, doncs, en comptes de tenir tres portes d'accessos, disposem de dues. L'organització fora del centre no és afectada perquè els espais que hem dissenyat fora del centre com a punts de trobada per les famílies de cada grup, pels nens de cada grup, doncs estaran dissenyats des de l'inici de curs. I l'únic que afectarà serà que els alumnes doncs, de primària entraran per una porta en aquesta franja de 10 minuts. Les sortides també estan afectades en franges de 10 minuts i, per tant, doncs, hem posat uns cartells, uns ròtols a les entrades perquè les famílies disposin de tota aquesta informació. Però aprofito ja que tinc l'oportunitat per fer conèixer a la comunitat educativa de l'escola doncs, una mica els horaris que hem dissenyat, que, com et deia, a l'inici del matí seria 8:50, 9, 9:10, al migdia sortirien a les 12:50, a la 1 i a la 1:10. L'entrada de la tarda seria 14:50, 15 i 15:10. I la sortida de la tarda serien a les 16:50, a les 17 i a les 17:10. Quins grups entren en cada franja horària? Doncs és important tenir en compte que els de 6è i els de 5è, juntament amb els de P5, per cadascú per la seva corresponent porta, entraran en aquesta primera franja que diguem, més avançada. Els de segon, quart i P4 no han patit cap modificació horària, sinó que ells simplement doncs, entraran a les 9, a la 1, a les 3 i 5, i els de primer, tercer i P3 entraran 10 minuts més tard de l'hora que fins ara fèiem en el centre. És molt important també tenir en compte que per venir al centre doncs, seria aconsellable que sempre puguin venir d'un sol responsable per evitar també aquestes aglomeracions que es puguin produir i que aquest responsable adult doncs, no marxi fins que se li produeixi el control de temperatura a l'alumnat. De tal manera que en el cas que l'alumnat presenti algun tipus de quadre febril, doncs, en aquest control de temperatura doncs, pogués disposar cap a casa. En la línia d'aquestes mesures, doncs, també hem prioritzat doncs, que els alumnes, sempre que entrin al seu grup estable, que el grup estable serà dins de l'aula, doncs, tinguin totes les mesures d'higiene de mans, evidentment, la mascareta serà obligatòria des de que entren a la instal·lació i llavors, a mesura de que les condicions de l'epidèmia doncs, variïn, ja veurem si dins de l'aula es permeten que es pugui retirar la mascareta o no. A dia d'avui les condicions no ens ho permeten i, per tant, l'alumnat continuarà mantenint la mascareta dins de la classe. Menys, com ens marca la llei, que els alumnes de menys de 6 anys doncs, no és una obligació, sinó que és una recomanació.
Parlaves d'aquestes entrades i sortides esglaonades i també, evidentment, hem de fer referència a una altra de les especificitats que implicarà aquest curs, que és aquests grups estables de treball, que no hi haurà aquesta interrelació entre alumnes de diferents grups de convivència i també entre professors i també complint aquestes ràtios que us marca el Departament d'Ensenyament, que són aquestes 25 alumnes per aula en el cas de primària.
Sí. Hem escoltat a nivell de premsa i el govern doncs, ha anat fomentant el desig de poder reduir aquestes ràtios per sota de 20, que seria un número que doncs, considerem òptim per poder fer un treball adequat entre mesures de seguretat i entre treball acadèmic, però a dia d'avui doncs, l'escola no compta amb els recursos necessaris per poder fer aquesta ampliació dels grups. No, és una opció que es contempla si a llarg termini o en un futur proper, doncs el departament ens pogués donar de personal, doncs intentaríem anar doncs, ampliant aquests grups de tal manera que poguessin reduir les ràtios. És important també tenir en compte això, el contingut o què és un grup estable. Com molt bé deies, un grup estable, el que hem dissenyat nosaltres ha sigut per intentar que al mínim possible les relacions entre companys, és a dir, els alumnes de 6A, tota la seva jornada lectiva, la realitzaran només relacionant-se amb els alumnes de 6A. i això ens beneficia perquè coneixerem molt bé la traçabilitat i en el cas de sintomatologia o en el cas de possibilitat de tenir que confinar algun grup, simplement tinguéssim que confinar el grup de 6A i no tenir que confinar la resta de grups perquè no han tingut contacte amb aquests alumnes. Això se mantindrà tant als espais del pati com als espais del menjador i, per tant, durant tota la jornada aconseguim d'aquesta manera la estabilitat i reduir el número de persones amb les quals es relacionen els alumnes.
Abans comentaves, Fernando, les dificultats que van quedar paleses durant el confinament, no?, de moltes famílies i a molts alumnes per poder seguir amb continuïtat el treball a través de les eines digitals, situant-nos en el pitjor dels escenaris, que seria un nou confinament. Com heu previst resoldre aquesta situació?
Mira, en principi, i fas molt bé, és a dir, l'experiència del confinament del mes de març es va servir per treure dades de com arribar al màxim nombre de persones possibles, no? Llavors, aquí vam veure que el principal hàndicap que ens trobem és que hi havia una manca de possibilitat de connectivitat per part de moltes famílies. I això implicava que, per molt que generéssim nosaltres material digital, doncs no arribava del tot a tota la comunitat educativa. Això ens ha servit, a dia d'avui, doncs, per tirar per dues línies. Doncs, d'alguna manera, una primera línia en què hem intentat que donarem una compte de correu amb el domini de l'escola per tots els alumnes, des de P3 fins a 6è, de tal manera que puguem tenir una altra via de comunicació molt més directa, molt més fàcil i assequible, i farem formació amb la comunitat educativa, amb les famílies, a través de videoconferències, perquè puguin obrir aquesta via comunicativa del correu electrònic personal de l'alumne. Aquest correu electrònic en edat petita doncs serà simplement comunicatiu i a partir de tercer ja és una eina de treball en el que podran compartir feines i podran utilitzar-lo amb entorns d'aprenentatge. L'altra línia que s'obre i ha sigut marcat en el nostre pla d'organització és el tema dels dossiers físics. Doncs els mestres treballaran sempre tenint en compte de que si se produeix la possibilitat d'un confinament temporal, petit o a llarg termini, doncs que els alumnes puguin disposar a casa d'un dossier físic perquè puguin treballar també d'una manera autònoma, no? Aquestes dues línies que hem obert, i a part de tota la documentació generada en el confinament que podrem aprofitar si en el cas de que es produís una altra, doncs ens resultarà que incrementarem molt el percentatge de famílies a les que arribarem i creiem que d'aquesta manera doncs podem assolir una mica el seguiment més complet per part de tots.
Ja per acabar, Fernando, dues qüestions. D'una banda, m'imagino que a nivell de dades de matriculació també aquestes circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia també han tingut alguna afectació al centre.
Sí, de fet, el centre com darrerament sempre ha tingut uns moviments de matrícules fora del termini propi de preinscripció i matriculació que són molt, molt grans. A Constantí doncs, tenim moviments de famílies que arriben, que comencen a viure aquí a Constantí, i això implica que si tenen fills en edat escolar doncs, han d'estar doncs, la possibilitat de donar-los una plaça educativa perquè puguin estudiar als centres educatius. Això ens incrementa molt el tema de la matrícula i, a més és un hàndicap per l'organització del centre perquè no és el mateix organitzar amb un grup que saps que són de 20, com per exemple si te venen 3-4 matrícules, doncs tenir que adaptar-ho tot. Evidentment també hi ha famílies que han expressat por a l'hora de la incorporació en el centre. Tot això ho anirem gestionant. Jo el que demano és que cada situació es treballi des d'una manera particular, individual, que no faci por a trucar al centre, a parlar amb direcció o a parlar amb el tutor o tutora referent de l'alumne i que cada situació la puguem afrontar d'una manera individual perquè cada situació és individual i no se poden fer observacions generals. I que és veritat que entre tota la comunitat educativa ens toca donar importància a l'educació en aquest moment. I crec que tothom ha d'estar conscient de que l'etapa educativa de primària és obligatòria i que, per tant, doncs, ha d'haver-hi un cert seguiment i acompanyament des de la família amb el que se fa al centre. I per això és important que totes aquestes qüestions de matrícula doncs, intentem facilitar l'organització del mateix centre, ja sigui responsabilitzant una família quan no tingui que venir, perquè ara és molt necessari tenir el control dels alumnes que venen i els que no venen, doncs fer una trucada o un correu electrònic per avisar de que el nen o la nena doncs, no pot assistir al centre. I a partir d'aquí doncs, ja ho gestionem nosaltres de manera individual.
Bé, i acabo, Fernando, cada any, quan comença el curs, també us preguntem una mica per les línies bàsiques del projecte educatiu, els objectius bàsics del projecte educatiu de cara al curs que s'inicia aquest any també, suposo, que molt condicionat per la situació i per aquesta manera d'organitzar-vos. També això tindrà una implicació directa, no, en el projecte educatiu del centre.
Està clar. Està clar, perquè en aquestes mesures que hem tingut que prendre hi ha moltes qüestions del projecte educatiu que les hem tingut que ajornar un curs escolar perquè, o almenys meitat de curs, perquè no tenim la capacitat ara mateix de poder dur-les a terme, com per exemple són activitats complementàries, com són sortides, com són activitats en què les hem tingut que posposar perquè a dia d'avui no tenim la garantia de que compleixin mesures de seguretat ni tampoc un suport de recursos econòmics per poder doncs, d'alguna manera doncs, afrontar aquestes activitats complementàries. La idea nostra ha sigut sempre que basant-nos en aquestes tres S's que comentava al principi, no? La seguretat per nosaltres és prioritari, després el seguiment acadèmic i el seguiment emocional, i per últim, doncs, la socialització. I dins del seguiment acadèmic, el que tenim molt clar és que en aquest primer trimestre, en aquesta primera quinzena de setembre i inclús diríem al principi d'octubre, el nostre disseny és detectar molt bé tot allò que vam veure a través del final del curs passat perquè hem d'intentar doncs, diagnosticar i proposar les activitats perquè l'alumnat doncs, que està més endarrerit pugui avançar. I el que veritablement ha pogut acompanyar i seguir les seves actuacions, doncs donar-li la possibilitat de que pugui continuar el ritme acadèmic que necessita. No? És a dir, no deixar ningú enrere i adaptant tot el contingut que fem a la necessitat de l'alumne.
Molt bé, doncs amb el Fernando Martos, director de l'Escola Mossèn Ramon Berguedà.
Si me permet,
sí, doncs, sí, Fernando.
Si me permet una última sí. frase... que agraïm moltíssim doncs, la col·laboració que totes les famílies heu mostrat cap a l'escola. Us demano col·laboració també i responsabilitat per part de tot, perquè al final és una situació social que ens ha tocat viure i que ens ha tocat gestionar. Des del centre educatiu intentarem fer-ho de la millor de les maneres i mantenir molta comunicació i diàleg amb tothom, però demano una mica la comprensió, el respecte i la responsabilitat que com a comunitat educativa ens comporta cadascú. Agraïm moltíssim la col·laboració de totes les famílies, mares, pares, avis, tiets, que s'han trucat, que ens han ofert doncs, des d'ajuda fora, que això l'AMPA doncs, també vull agrair personalment doncs, l'oferiment d'una relació de mares que s'han ofert a facilitar tot el que són entrades i els accessos. I igualment també a la part de l'Ajuntament, amb el tema de la senyalització, doncs, la cobertura des de la policia local, vosaltres mateixos des de la ràdio per poder donar difusió, i que intentem entre tots doncs, fer pinya, tirar endavant i mirar per una cosa que crec que és molt important, com és l'educació dels nostres fills i filles.
Doncs esperem que així sigui, que el curs doncs, que comença amb aquesta incertesa, aquest curs tan atípic, com dèiem a l'inici, es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat, malgrat les circumstàncies. Fernando Martos, director de l'Escola Mossèn Ramon Berguedà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i estarem molt pendents també de l'evolució del curs escolar. Gràcies, Fernando, que vagi molt bé.
Gràcies, Jordi, gràcies.
Constantí Ràdio, 97.9 FM.
I en aquest programa especial dedicat a l'inici del curs escolar anem ara fins a l'escola Sencelles. Tenim en línia telefònica el seu director, el Samuel Montes, a qui saludem. Samuel Montes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
I gràcies per acompanyar-nos en aquest inici del curs escolar. Com dèiem en començar el programa, aquest curs atípic i marcat per la incertesa, una mica també copsant l'opinió i la valoració que feu tots els centres educatius del municipi de com s'està desenvolupant tot plegat des de l'escola Sencelles. Com valoreu aquest inici de curs, Samuel?
Doncs diferent. sobretot diferent. En aquests temps que ens toca viure de pandèmia hem hagut de reorganitzar-nos d'una manera considerable. Hem hagut de canviar horaris, hem hagut de canviar gestions en les franges horàries, hem hagut de canviar agrupaments, hem hagut de canviar diverses qüestions importants pel bon funcionament de l'escola i sobretot perquè tinguem una escola segura i amb un entorn doncs amb una fiabilitat alta per poder desenvolupar totes les classes amb certa normalitat.
Ho comentàvem també anteriorment amb l'escola mossèn Ramon Berguedà. Tots els centres educatius heu hagut de treballar molt aquests últims mesos per establir el que és aquest protocol d'actuació a nivell intern. M'imagino també doncs, que serà un procés difícil d'assumir també per les famílies aquests primers dies, no? Totes les diferències que té aquest curs respecte als cursos anteriors.
Exacte, sí. Nosaltres hem prioritzat el voler transmetre tots aquests canvis a nivell organitzatiu, canvis a nivell d'horaris, d'agrupaments, ho hem volgut transmetre de manera presencial a les famílies durant aquestes dues primeres setmanes de setembre, de manera individual. És a dir, hem prioritzat aquesta comunicació, que pensem que és una comunicació molt important, i ens hem reunit els tutors i el membre d'algun membre de l'equip directiu amb les famílies de manera individual per famílies, per transmetre tots aquests canvis. Amb això sí que tenim cert avantatge per poder començar en aquests dies que estem començant amb certa normalitat, que les famílies sàpiguen a on han d'anar, que les famílies sàpiguen en quin horari, molt millor explicat, molt millor explicades les mesures de seguretat de manera oral i de manera directa que no amb un document. I com no podíem fer reunions d'inici de curs amb 10, 15, amb 20 famílies, doncs fer-ho de manera individual ens ha comportat molta feina, molta gestió, però crec que ha estat un èxit.
En el vostre cas, també hem de parlar de que hi ha hagut doncs, protocols que s'han establert en col·laboració amb l'Ajuntament i amb la policia local pel que seran els accessos i les sortides al centre. Durant totes aquestes darreres setmanes s'han fet obres a l'entorn de l'escola, al carrer Joan Maragall, que és un dels accessos a l'escola, i també, evidentment, dintre d'aquest protocol organitzatiu aquest any hi haurà particularitats pel que fa a les entrades i sortides. Explica'ns, Samuel, com anirà tot plegat.
Exacte, sí. Nosaltres ja des d'aquest mes de juliol hem estat en converses amb l'Ajuntament, amb la policia local, per haver de gestionar tant les entrades com la millora de les entrades. Fins ara teníem una entrada principal per famílies i per alumnat, que era l'entrada per l'avinguda 11 de setembre, i que la fèiem a les 9 del matí. Doncs tota l'escola entrava per allà. Ara, evidentment, això no es pot fer. S'ha habilitat l'entrada del carrer Joan Maragall, on ha fet una feina molt important l'Ajuntament de millora de la vorera i del paviment del carrer. S'ha ampliat, a més s'ha prohibit l'estacionament de vehicles privats, amb la qual cosa això ens facilita molt les coses, i amb l'ajuda doncs, de la policia local que gestiona tota aquella zona en les entrades i sortides per la part del darrere i tot l'espai que podem tenir per l'avinguda 11 de setembre, en franges de 10 minuts, segons siguin els alumnes, els petits, els mitjans o els grans, els petits són P3, P4, P5, els mitjans primer, segon i tercer, i els grans quart, cinquè i sisè, en període de 10 minuts, entre les 9 i les 9:30, és a dir, a les 9, a les 9:10 i a les 9:20, van entrant tant per la porta principal de l'avinguda 11 de setembre com la porta del darrere del carrer Joan Maragall. També hem insistit en aquesta comunicació amb les famílies perquè, com bé comentaves, Jordi, no és una qüestió organitzativa de centre. Bueno, és una qüestió organitzativa de centre, d'acord, però va destinada a tota la comunitat educativa. És a dir, totes les famílies s'han d'involucrar, tots els docents s'han d'involucrar, l'equip directiu s'ha d'involucrar en aconseguir que hi hagi certa bona gestió i agilitat en les entrades i en les sortides. I això és una qüestió de tots. Per això hem considerat tan important aquestes reunions individuals amb les famílies, per transmetre tots aquests canvis i poder tenir certa agilitat a l'hora d'accedir i de sortir del centre.
Per tant, parlem també, en aquest cas, d'entrades i sortides esglaonades, també una de les qüestions que marquen des del Departament d'Ensenyament i també a nivell organitzatiu intern, Samuel, amb aquests grups estables de convivència que exigeix també Ensenyament i, en aquest sentit, també amb les ràtios d'alumnes que us exigeixen.
Exacte, sí. sí. Nosaltres estem amb tots els agrupaments, els hem pogut fer amb menys de 20 alumnes de ràtio, exceptuant tres grups. En aquests tres grups el que hem fet és destinar més de dos mestres a la gran majoria d'hores i, per tant, se podrà fer dins del mateix grup estable dos agrupaments, amb dos espais diferents. Tenim, per sort, prou espai a l'escola com per fer-ho i així podrem disfrutar d'una ràtio bastant baixa pel que fa a la gestió de l'aula. Això no vol dir que després al pati, dins el mateix grup estable, es pugui ajuntar. És a dir, si ja hem fet un agrupament d'un grup estable amb dos grups de, per exemple, 12 i 13 alumnes, aquests sí que es trobaran al pati, però que és un espai obert i respectant sempre les mesures de seguretat. Això sempre ho hauríem de tenir en compte.
Evidentment, també, no cal dir-ho, tot això anirà acompanyat d'aquestes mesures d'higiene i seguretat, evidentment, amb el tema de la distància, el tema del rentat periòdic de mans i també amb l'ús de mascareta a partir dels 6 anys, Samuel.
Exacte, sí. Els alumnes hauran de portar mascareta a partir dels 6 anys, menys quan estiguin dins de l'aula amb el seu grup estable. Tots els mestres que no tinguin el seu grup estable també hauran de portar mascareta. S'haurà de, com molt bé comentes, Jordi, s'haurà de rentar i higienitzar les mans diverses vegades al dia, abans i després dels àpats, abans i després de les sortides de l'escola. I, a més, quan s'entri al centre escolar, com hem estat fent aquests dies, aquesta primera quinzena de setembre, es prendrà la temperatura. I també demanem col·laboració amb les famílies, perquè si tenen algun tipus de sintomatologia que podria ser coincident amb les del Covid, com poden ser doncs, tos, petita febre o mal muscular, doncs aquell alumne no vingui al centre. I si cal engegar el protocol d'actuació, doncs engegar-lo.
Comentàvem abans doncs, amb els altres centres educatius també que aquesta situació, aquesta pandèmia del Covid-19, m'imagino que també d'alguna manera us afecta pel que fa a les dades de matriculació d'aquest curs. També aquesta excepcionalitat es veu traduïda en les dades de matriculació.
Nosaltres vam poder gestionar in situ, van ser una de les coses que vam poder gestionar in situ, amb les mesures de seguretat adients, la preinscripció al centre, i podem estar bastant contents amb la resposta de les famílies i amb la confiança que han depositat en nosaltres. Tenim un grup de P3 amb 19 alumnes, que pensem que és una ràtio d'alumnes molt bona per poder treballar, i més en unes circumstàncies com les actuals, i esperem retornar aquesta confiança de les famílies doncs amb bons resultats i amb un nivell i amb un índex de satisfacció doncs esperem que alt.
Normalment, ja per acabar, Samuel, en aquest inici de curs, a les connexions que fem amb els centres educatius del municipi, acostumem a parlar molt, no, del projecte educatiu, dels objectius que tindrà el projecte educatiu d'aquest curs escolar. També en aquest cas, aquest factor i aquest curs tan atípic doncs fa que suposo que a nivell de projecte educatiu també us afecti d'una manera directa, no?
Evidentment. Nosaltres, el nostre pla d'obertura, contemplem tant totes les mesures de seguretat, tota la distància de seguretat, les mesures d'higiene, però no ens podem oblidar de la vessant pedagògica, de la vessant metodològica. Tot i que jo t'hagi comentat ara tots aquests canvis que han hagut de gestió al centre a nivell d'horaris, tenim també recollit el mateix document com serà aquesta metodologia no només a les aules, sinó en el supòsit cas que s'hagin de confinar una altra vegada, com seria. Per això és important tenir els recursos adients i tenir doncs, una xarxa de comunicació potent per poder donar resposta a les necessitats de l'alumnat.
Molt bé, doncs Samuel Montes, director de l'Escola Sencelles de Constantí, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Doncs no, només encoratjar les famílies a que tinguin aquest ànim que hem vist aquest primer dia, que si tenen dubtes que es poden adreçar al telèfon, al correu de l'escola, i que estarem aquí per servir-los.
Molt bé, doncs el Samuel Montes, el director de l'Escola Sense Lles, que també ens ha acompanyat en aquest programa especial dedicat a aquest inici de curs escolar 2020-2021, molt pendents també de com evolucioni la situació i de com es pugui desenvolupar, esperem que amb normalitat, aquest curs escolar. Gràcies, Samuel, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, bon dia, adeu.
Constantí Ràdio, 97.9 FM.
I dels centres d'educació infantil i primària anem ara fins a l'Institut de Constantí, on també aquest dilluns 14 de setembre ha donat el tret de sortir del nou curs escolar. Tenim en línia telefònica a la nova directora de l'Institut, a la Mercè Graner. Aquí saludem. Mercè Graner, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Mercè, abans que res, i abans de parlar d'aquest inici de curs, doncs felicitar-te també per aquest càrrec que estrenes de directora de l'Institut en un curs que segurament no és el més adient per estrenar-se en un càrrec així, eh?
No és el més adient, però les coses van com van. I fins i tot et voldria rectificar una petita paraula. Més que càrrec, servei. Servei al claustre, a l'alumnat i al municipi.
Doncs fet aquest aclariment, ara sí, Mercè, ens centrem en parlar i analitzar com es presenta aquest curs escolar. Hem parlat amb els directors de les escoles del municipi. Sabem que tots els centres educatius heu fet un esforç molt, molt gran al llarg d'aquests últims mesos per establir aquest protocol organitzatiu a nivell intern i també amb tota la comunitat educativa, també d'una manera molt, molt coordinada amb l'Ajuntament i amb la policia local i amb les AMPAs. D'entrada, Mercè, com valores aquest inici de curs des del punt de vista de l'Institut?
Bé, tu mateix ho acabes de dir, és un curs que tots hem de prendre consciència, totalment atípic, amb una situació excepcional, i a mi sempre m'agrada dir que a situacions excepcionals calen respostes excepcionals i la capacitat de generar possibilitats minut a minut. Mm-hmm. Reinventar-se contínuament.
Evidentment, a més, aquest curs, com estem veient amb l'evolució dels esdeveniments, les coses poden canviar molt ràpidament d'una setmana a una altra, fins i tot d'un dia per l'altre.
Correcte, sí, sí.
I en aquest sentit cal estar preparat també, no?, per aquests canvis que es puguin produir. Des del punt de vista de l'Institut, Mercè, què destacaries del pla d'actuació que heu preparat?
Bé, és un pla d'actuació molt pensat, molt meditat, elaborat entre tot l'equip directiu durant tot el mes de juliol i part de finals d'agost, on s'ha tingut en compte tota la normativa que serveis territorials, Procicat, Salut, ens ha anat indicant, i també comptant, evidentment, com tu deies, amb la col·laboració, com sempre, de l'Ajuntament, del Caporal i la Guàrdia Urbana. Vull dir que no és allò fet a la babalà, no és allò de fer un document perquè toca fer-lo, sinó que tenim molt clar que per damunt de l'educació està la salut i cal preservar la salut tant del professorat, de tota la comunitat educativa, sobretot, de l'alumnat, i per preservar aquesta salut cal incrementar unes mesures d'higiene que són intocables i que s'han d'adaptar només en la mesura en què el marc epidemiològic canviï.
Ens consta també que en aquestes darreres setmanes, doncs, com ens explicaven des dels altres centres, heu tingut reunions també amb les famílies dels alumnes, perquè també és molt important transmetre, no?, aquesta tranquil·litat i el fet de que, doncs, els centres heu treballat d'una manera molt conscient per poder garantir aquest retorn segur a les aules.
Les escoles de primària, en aquest sentit, ens avancen. Nosaltres encara no hem pogut fer reunions amb les famílies. Sí que el pla d'acció del curs 2021 està penjat al web. S'està enviant petites càpsules a les xarxes, sobretot Instagram i Facebook, que és el que més veuen les nostres famílies. Sí que a nivell ja particular i individual les famílies truquen. Alguna família l'ha pogut rebre al centre. I sí que puc dir que el primer sentiment d'aquestes famílies amb les que he pogut parlar és de: jo no portaré el meu nen al centre, amb el que jo escolto això no és segur, i en la mesura que es van explicant les diferents activitats que posarem a terme de seguretat, diuen: ostres, això és molt segur. I això sí que és una cosa que voldria dir públicament, no? Criticar allò que no es coneix pel que sentim, pels mitjans de comunicació, que sovint es fan moltes, es diuen moltes notícies falses, cal contrastar-ho realment amb el centre. En aquest cas, les famílies que portaran l'alumnat al nostre centre, penso que el primer que haurien de fer és llegir el protocol que està penjat a la web, si volen parlar amb nosaltres, i puc garantir que on estaran segurs és en el centre, donades totes les mesures d'higiene i seguretat que hem plantejat en el pla.
En aquest sentit també, i ho comentàvem abans, en aquest treball coordinat que s'ha fet amb la, amb l'Ajuntament i amb la policia local, també hi haurà doncs, mesures concretes que fan referència als accessos, a les entrades i sortides de les escoles i que comportaran canvis respecte als cursos anteriors.
Sí, aquí hi ha moltes novetats i aquí sí que demano la conscienciació de tota la comunitat educativa pel que respecta al centre. Fins ara tot l'alumnat entrava per la porta principal, que dona l'avinguda 11 de setembre. És evident que amb el total d'alumnes que tenim, que són quasi 350, això seria una aglomeració i no es podria respectar la distància d'un metre i mig, tot i que han de portar mascareta obligatòria. I això ens ha comportat ser creatius, obrir una segona porta d'accés que està a 100 metres més avall de l'avinguda 11 de setembre, que dona accés al pati exterior a la pista. I, per tant, per aquesta porta nova, que és ampla, ben habilitada, entrarà l'alumnat de primer i segon d'ESO i segon de batxillerat. L'alumnat de primer i de segon haurà de fer filera al pati, tornem a la vieja usanza, i seran acollits pels professors corresponents que els aniran a buscar. I pel que respecta a l'entrada principal, hauran de fer també filera en la part central de l'avinguda, l'alumnat de tercer i de quart, on també els vindran a buscar els professors. Només primer, que entra per l'entrada principal, i segon debat, que entra pel nou accés, ja com a, que els considerem com a alumnat responsable i autònom, pujaran tots sols a les seves aules respectives.
En aquest sentit, parlàvem d'entrades esglaonades a les escoles i també, evidentment, d'aquests grups estables de convivència, que és un dels paràmetres que marquen des del Departament d'Ensenyament i que m'imagino que també haureu de complir aquí a l'Institut amb aquests grups estables i també amb les ràtios que us exigeixen, que suposo que serà també un dels trets que caracteritzaran aquest curs.
Aquí hem, a veure, hem de puntualitzar. Grups estables els tenim, sobretot a primer i segon, realment estaran a la seva aula i no sortiran excepte per fer l'educació física que l'han de fer al pati. A partir de tercer, el grup estable també es mantenen, tret de que cadascú farà la seva optativa corresponent. Per tant, com que s'hauran de barrejar alumnes de diferents grups estables, tenen l'obligació de mantenir el metro i mig de distància. Tot això es compleix, però sí que vull fer públic que, tot i que no superem la ràtio de 30 alumnes per aula, ja que tenim reconeguts 3 grups a cada un dels nivells de l'ESO i els desdoblem en 4 a cada nivell, les aules, algunes, no poquetes, superen el nombre d'alumnes que poden estar a l'aula pels metres quadrats i això ens impedeix mantenir la distància de seguretat que ens demana Procicat. Per tant, sí que complim grups estables, sí que complim les mesures de distància, però tret de, sobretot, a segon i algun grupet més, és tal l'increment d'alumnat que és impossible mantenir la distància. I com que penso que no hi ha res més que la transparència de la realitat, també penso que això ha de quedar ben clar davant de la comunitat educativa.
Molt bé. Pel que fa a les dades de matriculació, Mercè, suposo també que el fet de la pandèmia doncs, ha tingut una incidència directa, no?, en aquestes dades de matriculació, tot i que crec que la matrícula continuarà oberta.
La matrícula continua oberta, hi ha matrícula viva, està augmentant. Fa una setmana estàvem que la matriculació de primer d'ESO estava a un 9,5% menys que respecte al curs passat, debat a un 10,60% menys, però sí que està incrementant el nombre total d'alumnat de l'ESO i s'està incrementant amb un 10,60%. Com que la matrícula continua i és matrícula viva, aquestes ràtios de la qual en alguns grups ens queixem augmentarà i tindrem seriosos problemes per mantenir les distàncies de seguretat.
Aquesta és una de les dificultats afegides, suposo, que us podeu trobar al llarg de que, doncs, a mesura que vagi evolucionant el curs. No sé si en aquest sentit contempleu la possibilitat d'utilitzar algun espai extern al centre o demanar-ho a l'Ajuntament, com es farà en altres municipis.
En principi, un cop, imagina't tu, el que ens ha tocat fer els equips directius, agafar el metro i anar mesurant espais, i després calcular quants alumnes tacaven en aquells metros quadrats. Què hem tingut que fer? Aquest institut, el dia que es va crear, el van crear com si s'hagués de ser de primària, perquè les aules són molt petites, els espais. Per tant, no ens hi cap la gent. Hem tingut que reinventar espais comuns, convertint-los en aules. I, per tant, han perdut una sala d'actes, que s'ha convertit en una aula de quart, han perdut una aula de música, que s'ha convertit en una aula de batxillerat, queden en desús les aules de visual i plàstica i les de tecnologia, perquè no, per evitar precisament que els grups estables vagin i es barregin i ocupin i surtin del seu grup. Per tant, ens quedem que d'espais comuns quasi no ens en queda cap. Si les ràtios continuen augmentant i no ens hi caben i els hem d'acceptar perquè estan inscrits a Constantí, ens haurem de reinventar i, bueno, aquestes dues aules que ens queden inservibles, com és visual i plàstica i tecnologia, que estan ocupades en aquests moments per un material no adient, doncs potser haurem d'adaptar-nos, al que tu deies, no? Dia a dia, a canviar el lloc de les aules. No està contemplat, de moment, utilitzar cap espai de l'Ajuntament, perquè ens queden aquests dos espais, i no perquè no se l'hagi ofert l'Ajuntament, sinó que creiem que necessitem tenir l'alumnat en el centre.
Bé,
seria l'argument bàsic.
D'acord. Mercè, també comentar, com sempre, i com hem fet també amb les escoles de primària, el projecte educatiu i pedagògic del centre i els objectius que cada any, doncs, us demanem a l'hora d'iniciar el curs, totalment, suposo, que també es veuran alterats i es veuran modificats per aquesta situació que estem vivint.
Evidentment. A part que l'Institut de Constantí té dos factors de tormenta perfecta, si li podem dir així. D'una banda, tot el que comporta el marc epidemiològic de la Covid-19, però tu, com bé has dit, aquest curs ha iniciat el camí un equip directiu nou, amb un projecte de direcció nou, que poquet a poquet també volem anar incrementant. Per tant, jo des d'aquí sí que vull dir públicament un agraïment a tot el claustre, a tot el professorat, per l'esforç immens que estan fent d'anar assumint i concretant en dosis petites aquest nou projecte de direcció i totes les mesures de la Covid-19. Evidentment, tot això comporta, sobretot el de les mesures Covid-19, i això no ho podem negar i ho hem d'acceptar, una mica de deshumanització de l'educació. Un alumne tancat 6 hores en una aula, el no poder treballar cooperativament i un llarg etcètera porta aquesta deshumanització a una altra manera de fer i de donar classe, però que queda supeditada, evidentment, a la seguretat i a la primacia de la salut.
I lligat amb tot això, també ho hem comentat en algunes ocasions, també ho hem comentat avui amb els directors de les escoles, hem de sumar-hi, no?, la dificultat afegida, en aquest cas que es va veure molt palesa durant el confinament, del fet que moltes famílies, molts alumnes van tenir moltes dificultats per poder tenir continuïtat en el treball telemàtic i per poder accedir a les eines digitals. Evidentment, l'escenari del possible confinament plana sobre l'ambient i sobre el que pugui passar, i suposo que en aquest cas, doncs, caldrà tenir mesures alternatives previstes, Mercè.
Doncs sí, diu una dita, no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. I, evidentment, el que hem de fer després d'aquests 3 mesos de confinament, treure'n lliçons a partir del que hem viscut. I com tu bé dius, aquests 3 mesos de confinament, en molta part del nostre alumnat ha portat una desconnexió del centre i també una manca de poder accedir des de la connectivitat. Ja sabudes totes aquestes coses, hem posat remei. Quin remei? Pues hi haurà matèries noves, dubtatives, començant per primer d'ESO, que es diu competència digital, i en la qual des del primer dia intentarem ensenyar a l'alumnat a utilitzar el Classroom, que seria la porta d'accés d'internet si ens confinéssim. En els diversos nivells, a partir de segon, serà des de la matèria de tecnologia que se'ls donarà aquests coneixements. I en les batxillerat suposem que en principi són els que ho tenen més fàcil i des del primer moment també els tutors acompanyaran a l'alumnat i passaran un qüestionari per saber quines mancances hi ha a nivell d'ús d'ordinador, de connectivitat, no és el mateix una connectivitat amb dades que amb wifi, o sigui, extreure tota aquesta informació perquè no ens agafi de sorpresa com va passar el curs passat. Mm-hmm.
Molt bé, doncs a Mercè Graner, directora de l'Institut, també t'agraïm molt avui que ens hagis acompanyat en aquest programa especial informatiu que fem a Constantí Ràdio amb motiu d'aquest inici del curs escolar. Amb tota aquesta situació i en aquest context de pandèmia en el que ens trobem, evidentment, doncs, molt pendents de com evolucionin els esdeveniments i també, sobretot, amb l'esperança de que el curs es pugui desenvolupar dintre del que cap, amb la màxima normalitat i amb tots aquests protocols que ens heu anat explicant tots els directors i directores del centre. Mercè, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, en primer lloc, donar-te les gràcies, com sempre, que sempre ens faciliteu el poder connectar amb la població de Constantí, el facilitar-nos aquests espais, i només una única cosa a la comunitat educativa del meu centre. És cert que la situació no és gaire bona. Cadascú porta la seva motxilla de vivències viscudes, les seves pors, però sí que voldria enviar en nom de tot l'equip directiu i del claustre que no ens pot dominar la por, que hem de ser forts, que hem de generar possibilitats davant l'adversitat i que si sempre ens n'hem sortit de les dificultats i adversitats i en portem unes quantes en el segle, no serà menys aquesta del Covid-19. Per tant, animo a tothom que treballem deixant de banda la por i treballem amb esperança que el canvi i la superació de les adversitats, l'ésser humà ha demostrat que és possible de superar-ho.
Molt bé, doncs esperem que sigui així, que ben aviat doncs, puguem passar pàgina de tot aquest malson que ens acompanya des de fa uns mesos. Mercè Graner, directora de l'Institut de Constantí, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres. Vinga, adéu.
I volem acabar aquest programa especial informatiu coneixent també la valoració que fa l'Ajuntament de Constantí d'aquest inici del curs escolar 2020-2021. Per això tenim en línia a la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, a qui també saludem. Regidora, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos també en aquest inici del curs escolar. Després de parlar amb els directors i directores dels centres educatius, queda clar tots els esforços que han hagut de fer per adaptar-se a totes aquestes mesures d'higiene i de seguretat en el context de la pandèmia. I també, regidora, ens consta que des de l'Ajuntament de Constantí es porta treballant durant molts mesos colze a colze amb els centres per tal que es pugui garantir aquesta tornada als centres educatius.
Doncs sí, des de que es va iniciar la pandèmia, des del mes de març, que anem treballant colze a colze amb els directors de les escoles durant el confinament, es va col·laborar, es va fer el repartiment de material escolar i a les famílies, pels voluntaris del municipi, per tal que poguessin els nens treballar i continuar amb el seu procés d'aprenentatge. I després hem continuat adequant i adaptant totes les escoles a les mesures de seguretat que hem d'implantar per tal de poder fer front a aquesta pandèmia.
amb aquest inici de curs ens comentaven moltes d'aquestes mesures des de les escoles i des de l'institut. Evidentment, doncs, hi haurà molts canvis en la manera de fer habitual d'anys anteriors i alguns d'aquests canvis també fan referència sobretot als accessos, a les entrades i sortides dels centres educatius. En aquest sentit, també s'ha treballat, regidora, per regular d'una forma més ordenada i tenint en compte la situació d'excepcionalitat el que seran aquests accessos a les escoles i també a l'institut.
Doncs sí, en principi he d'agrair molt a la policia local, al sergent de la policia, als directors de les escoles, a les AMPAs, doncs tot el treball que han fet per poder adequar els accessos. S'han fet obres al carrer Joan Maragall, davant de l'Escola Sencelles, per facilitar les entrades, al igual que l'Institut també s'ha habilitat una nova porta, i al Col·legi Berguedà doncs, també s'han fet tota una sèrie de senyalitzacions per tal de regular l'entrada dels nens perquè no es produeixin aglomeracions. També la sortida, també hi haurà restriccions de trànsit alguns dies, doncs per facilitar i per millorar la seguretat de tots els nostres nens i joves.
També hem vist durant aquests darrers dies que s'han intensificat tot el que seran les tasques de neteja i desinfecció tant a zones d'accés com també a l'interior dels edificis i dels edificis escolars. Suposo que s'intensificarà també i es mantindrà aquesta tasca durant aquests primers mesos del curs.
Sí, sí, la intenció és de fer-ho durant tot el curs. S'ha començat per la desinfecció de tots els exteriors. També els conserges desinfectaran totes les zones comunes de les escoles, tots els patis. I després, durant el mes de juliol, també s'ha portat a terme dins de les escoles una neteja i una desinfecció a fons. Com allò que diuen la primera neteja d'un habitatge, doncs això mateix, això hem fet, per tal que tot estigui en màximes condicions. I després, durant el dia a dia, cada dia, les escoles disposaran de 4 serveis de neteja i desinfecció, o un de mig matí, després quan marxin els nens, a la tarda i al matí, que també ho trobaran tot net i desinfectat. A més, que els nens també, quan arribin a l'escola, faran el rentat de mans, el gel hidroalcohòlic, etcètera.
Respecte al que hem pogut comentar amb els directors i directores dels centres, en alguns casos ens parlaven d'alguna certa dificultat, com és el cas de l'Institut, per exemple, pel tema d'espais, pel tema del compliment de les ràtios. No sé si des de l'Ajuntament s'ha contemplat la possibilitat de que en algun moment del curs s'hagi de cedir o pugui ser necessari que cedeixi algun espai extern a aquests centres educatius.
Nosaltres sempre estem treballant conjuntament amb els serveis territorials d'ensenyament a Tarragona i estem oberts a tot el que ells ens demanin. En principi, ells han considerat que no feia falta, que no era necessari. Ahir vam tenir una reunió amb el Jan Marc Segarra, el director dels serveis territorials, i ens va dir que de moment tot estava bé, que no necessitaven cap espai, però que si fes falta, no dubteu doncs, que l'Ajuntament posaria totes les mesures doncs, i els mitjans per poder trobar un espai per poder continuar l'ensenyament si fa falta.
Ja per acabar, regidora, des dels centres, doncs, evidentment, tenint en compte aquesta incertesa que marca aquest inici de curs, un curs atípic en tots els sentits, que han hagut d'adaptar-se a les circumstàncies, es feia una crida a la tranquil·litat, també a les famílies i sobretot a la responsabilitat i a la col·laboració ciutadana en el compliment de les mesures de prevenció. Suposo que també des de l'Ajuntament de Constantí s'apela aquesta responsabilitat per part de tothom i també a la tranquil·litat de que s'han fet esforços als centres educatius i també des del consistori perquè hi hagi aquesta tornada segura.
Sí, sí, evidentment. S'han posat tots els mitjans perquè ja hi tinguem una tornada segura a l'escola. S'ha fet tot, vull dir, accessos, neteja, desinfecció, distàncies. Jo entenc la preocupació dels pares i com a mare, doncs també el meu fill encara, un dels meus fills encara estudia i estic també estic preocupada, però hem de continuar, s'han posat totes les mesures. Des del moment que ensenyament i sanitat consideren que les escoles es poden obrir, estic segura que es pot fer i que veurem els fruits de tot el treball que hem fet. Això sí, les persones, tots els ciutadans i ciutadanes de Constantí, hem de ser responsables, fer ús de la mascareta, el rentat de mans i el distanciament. Jo crec que si seguim aquestes tres premisses, tot anirà bé, com deien, no? Durant el confinament, tot anirà bé.
Molt bé, doncs Dolors Fortuny, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, també agrair-te que avui ens hagis acompanyat en aquest programa especial que hem ofert a Constantí Ràdio amb motiu de l'inici del curs escolar 2020-2021, molt pendents també de com vagin evolucionant les coses i esperem doncs, que el curs es pugui desenvolupar dintre de la situació amb la màxima normalitat. Regidora, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí arriba aquest programa especial, l'informatiu a Constantí Ràdio, sobre l'inici del nou curs escolar 2020-2021. Agrair als directors i directores dels centres educatius del municipi, al Fernando Martos, director de l'escola mossèn Ramon Bergadà, al Samuel Montes, director de l'escola Sencelles, a la Mercè Graner, directora de l'Institut de Constantí, i també a la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, per la seva disponibilitat a l'hora de fer possible aquest programa. Gràcies per la vostra atenció. Us han parlat Jordi Martínez, amb Noelia Silvero al control tècnic. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de la 1, de les 3 i de les 9 del vespre.